Bon dia. Avui és el darrer dia del nostre espai per aquesta temporada. Durant tot el curs hem mirat de presentar temes que hem cregut de força interès. Ha passat pel nostre programa tot un seguit de persones que ens han mirat d'aportar els seus coneixements per tal que estigueu una mica més informats sobre el món de la salut. Avui, però, és un dia que afrontem amb especial il·lusió, ja que és el darrer dia d'aquest cicle, i això ens permetrà gaudir d'unes merescudes vacances que ens permetin afrontar la propera temporada amb energies renovades. En el nostre programa d'avui us aproparem, com ja us vam anunciar al passat programa, el món de l'atenció immediata. En aquest cas, cal destacar la importància que tenen les tècniques que us descriurem tot seguit, que tindrien que ser àmpliament conegudes, ja que si es coneguessin i apliquessin de forma immediata podrien salvar més d'una vida. Es tracta del que s'anomena ressuscitació cardiopulmonar. Tot seguit, hem convidat a la Rosa Maria Sabater al nostre programa. I ho hem fet per parlar del programa del Nansà. Ella és infermera i treballa a l'àrea bàsica de Flix. És, com podeu suposar, infermera pediàtrica i és, per tant, amb ella en qui ens explicarà què és aquest programa i en quina és la seva finalitat i el protocol que segueix per tal de dur-ho a la pràctica. Ara, doncs, i sense més preàmbuls, passem a parlar-vos de què és la ressuscitació cardiopulmonar i com s'ha d'aplicar. Com ja podeu suposar, quan hi ha una parada cardiopulmonar hi ha tot un seguit de maniobres que s'anomenen ressuscitació cardiopulmonar i consisteixen en un conjunt sistematitzat de tècniques amb la finalitat de restaurar les funcions que s'han perdut, en aquest cas, la funció respiratòria i la circulatòria d'aquest pacient afectat. Per tal que la ressuscitació cardiopulmonar sigui efectiva, cal iniciar-la de 4 a 6 minuts després de produir-se l'aturada cardiorrespiratòria. És per això que considerem tan important conèixer les tècniques a aplicar, ja que tot i que també s'ha d'avisar als serveis sanitaris, aquests és molt probable que tardin una estona en compareixer. Considerem fins i tot que tècniques com aquesta s'haurien d'ensenyar en les escoles en els nens ja madurs, perquè ho sàpiguin aplicar en el cas de necessitat. Ja sabem que una imatge val més que mil paraules, però intentarem, a través de la ràdio, explicar una mica quines són les passes a seguir en la tècnica de ressuscitació anomenat reanimació cardiopulmonar. En primer lloc, s'han de fer unes comprovacions prèvies, que no serien més que unes mesures d'autoprotecció, tot eliminant el possible perill tant per a la persona que dona el suport com per a la víctima. Tot seguit, cal fer una valoració de l'estat de la consciència, tot estimulant la víctima, parlant-li o tocant-li les espatlles per si respon. Si la víctima està conscient, podem fer tres coses. Preguntar-li què ha passat, buscar signes d'hemorràgia i xoc i efectuar una exploració de la persona de cap a peus. Si la víctima està inconscient, cal demanar ajuda. És el primer que hem de fer. També cal determinar l'existència d'aturada cardiorrespiratòria, és a dir, comprovar si la persona respira. La respiració s'ha de veure, sentir i notar a la nostra galta. Si la persona respira, cal col·locar la persona en posició lateral de seguretat, per si vomita. Si l'accident no ha estat degut a un cop important, cal vigilar els signes vitals i esperar l'assistència per tal de traslladar-la. Si la víctima no respira, cal col·locar la persona en posició de reanimació cardiopulmonar, és a dir, de cara per amunt, en una superfície dura i llisa, amb els braços estirats al llarg del cos. El reanimador s'ha de situar agenollat a un costat de la víctima, a l'alçada de les seves espatlles o clavícules. Cal fer l'obertura i manteniment de la via aèria i per tal de fer-ho, s'ha de comprovar que no existeixen cossos estranys a la boca de la víctima. En cas contrari, els traurem amb el dit índex fent ganxo. També cal fer la maniobra front-barbeta, que consisteix en agafar amb una mà espenyant el front cap a baix, alhora que amb l'altra mà s'estira la barbeta cap a dalt. La finalitat d'aquesta tècnica és apujar la llengua que ha caigut i tapona la via aèria. Si es sospita lesió cervical, ja que hi ha hagut un traumatisme important, cal que no es faci aquesta tècnica, ja que podria ser pitjor el remei que la malaltia. Si fet tot això hem comprovat que la persona no respira, cal iniciar la ventilació artificial, amb l'aire inspirat aplicant les tècniques següents segons els casos. La més habitual, que és el mètode d'elecció principal, és el boca a boca. I cal iniciar amb dues insuflacions ràpides, separades entre 1 i 2 segons, seguint les següents passes. Cal tapar el nas de la víctima amb el dit índex i el polze de la mà, que tenim recolzat al front. Realitzar una inspiració segellant els llavis amb el ferit, expirar profundament durant 1 o 2 segons i comprovar amb la vista que el tòrax de la persona s'eleva com a senyal de que hi entra l'aire. També cal apartar-se per deixar sortir l'aire, ja que tan important és que entri com que surti l'aire que ha entrat a la persona. I cal mantenir la pressió de la mà al front de la persona. Mentrestant, cal que el socorrista, faci novament una inspiració. Repetir de nou una nova insuflació i tornar a realitzar aquesta tècnica cada 8 o 10 segons per mantenir un ritme del voltant de 12 a 15 insuflacions per minut. Altres tècniques com a mètodes alternatius són el boca a nas, el boca a boca a nas quan es fa a un nadó o el boca a estoma a les persones laringectomitzades. Després d'això, hem de determinar l'existència d'una aturada cardíaca. Per fer-ho, cal comprovar l'existència del pols carotidi que està situat al costat del nou del coll durant uns 5 segons. Si la víctima té pols, podem continuar amb la respiració, al ritme abans descrit, comprovant el pols cada minut. Si la víctima no té pols, cal iniciar el massatge cardíac, alternant-lo amb el boca a boca. Els passos a seguir seran els següents. Localitzar el punt de compressió en el pit, que es troba seguint la vora de les costelles fins al punt on s'uneixen amb l'estèrnum, situats en aquests llocs, i dos dits per sobre, trobem el punt de l'espai exacte per fer la compressió cardíaca. En aquest punt, col·loquem el taló d'una mà i a sobre, amb els dits entrellaçats, evitant que toqui el tòrax, ajuntem l'altra mà. Tot seguit, s'inicien les compressions carregant verticalment el pes del cos sobre els braços rígids per tal de fer força. Per ser efectiu, el massatge ha de comprimir l'estèrnum entre 3,5 i 5 cm. En els adults, el ritme de les compressions s'ha de situar al voltant d'uns 80 en el minut i hem de tenir en compte que la relació compressió-descompressió serà de 1 a 1. És a dir, és tan important fer una bona compressió com deixar que el cor torni a omplir de sang. El ritme que s'ha de seguir és de 2 insuflacions per cada 30 compressions toràciques, tenint en compte que cada 4 cicles s'ha de comprovar novament l'estat del pols i de la respiració. Abans d'acabar aquesta breu explicació sobre la reanimació cardiopulmonar, no podem deixar de fer esment de tot un seguit de casos en què l'actuació en cas d'aturada cardiorrespiratòria varia una mica de la que s'ha explicat en anterioritat. Aquests serien els casos de resuscitació cardiopulmonar en nens i nadons. En els nens, la diferència principal es basa en el ritme de la respiració boca a boca, que s'ha d'incrementar fins a 20 per minut, i el massatge cardíac, que s'ha de fer amb el taló d'una mà, baixant uns 3 o 4 cm del tòrax, hi ha un ritme de 100 massatges per minut. En els nadons, per altra banda, les diferències es troben bàsicament en la tècnica de respiració, que en aquest cas, en lloc de ser el boca a boca, és el boca a nas, a un ritme de 20 ventilacions per minut. I el massatge s'ha de fer amb dos dits enfonsant el tòrax uns 2 cm. Hi ha un ritme de 100 a 120 massatges per minut. El massatge es donarà per acabat en els següents supòsits. Quan la víctima recupera les funcions respiratòries i circulatòries, en arribar als serveis sanitaris que hem cridat, o en cas d'esgotament, ja que és una tècnica que si algun cop l'heu provat de fer, és molt cansada i per tant la persona que fa aquest tipus d'actuació pot arribar a cansar-se moltíssim. Com ja hem dit, aquestes són unes tècniques no massa complexes i que tothom, amb un mínim d'entrenament, sabrien realitzar. La llàstima és que aquests coneixements i habilitats no els sol conèixer gaire gent. Això és degut a que, segons el nostre parer, dins del programa educatiu no solen tenir cabuda aspectes de salut com ara la prevenció, però sobretot el més important, els primers auxilis. Bé, i amb aquestes explicacions creiem que hem aclarit una mica què és això de la RCP, la resuscitació cardiopulmonar bàsica, i quines són les tècniques que es poden aplicar per tal de mirar d'ajudar una persona que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Ara, tot seguit, anem a, Donem pas a l'entrevista que hem tingut amb Rosa Maria Sabater per parlar del programa del Dansar.
Bé, bon dia. Estem aquí a Ràdio Falset i com us hem dit a la presentació del programa, avui el Fem Salut hem portat a la Rosa Maria Sabater. Ella és infermera, treballa en l'àrea de pediatria de l'àrea bàsica de Flix. I l'han portat per un motiu, i és per parlar una mica de la seva tasca i concretament per parlar d'un programa que es du a terme en el món de la pediatria i que es coneix com el programa del Dansar. Bé, bon dia, Rosa Maria.
Bon dia.
Per començar, ens agradaria que ens expliquessis una mica, fes una mica de ressenya històrica de quan va començar aquest pla i una mica explicar-nos a què es refereix aquest pla del programa que s'anomena el programa del Dansar.
Bé, el programa del Dansar que dius tu, en realitat se diu Protocols de Medicina Preventiva a l'Edat Pediàtrica i després Programa de Seguiment del Dansar. Aquest programa va començar com a prova pilot al 1989, si no m'equivoco, a diferents caps de Catalunya. Aquí a l'àrea bàsica de Flix, que com a cap se va obrir al desembre del 86, ja es va incorporar des del primer moment una pediatra, després al cap de 2 anys un pediatre, i des del primer moment vam estar fent les tasques del programa del Dansar. De fet, la presentació del protocol va ser a l'abril del 95. El que va ser que, suposo que degut a que a d'altres caps de Catalunya ja s'havia posat en marxa, doncs, bueno, els pediatres que van vindre venien de Barcelona i llavors potser per això també aquí a Flix es va començar des del primer moment. O sigui que, en realitat, des de l'any, podem dir, del 87, que aquí se fa el seguiment del programa del Dansar.
I per començar, ens podria explicar una mica quin és el calendari que segueix, és a dir, quines són les visites que teòricament s'han d'establir com a seguiment d'aquest protocol.
Bueno, el programa del Dansar s'acullen activitats preventives que estan adreçades als nens, a la població infantil, perquè, bueno, pues els beneficis d'accions que s'han iniciat en la infància, pues, repercuteixen al llarg de la vida. I llavors, bueno, els objectius d'aquest programa són més que res facilitar actituds i hàbits saludables i positius de cara al nen i a la seva família. I després, principalment, detectar precoçment problemes de salut que permeten, pues, bueno, realitzar una intervenció preventiva, i després mantenir a la població infantil també de Catalunya, pues, en els nivells immunitaris per a lluitar contra les malalties que es poden previndre en les vacunes sistemàtiques que hi ha al calendari de la Generalitat,
el calendari de vacunes. I en el primer any de vida del nadó?
I el primer any de vida, bueno, al començament del programa jo recordo que primer se començava la visita al néixer el nen o en els primers 15 dies, sempre devia fer un al mes, i després, coincidint en les vacunes sistemàtiques, eren els 3, 5, 7, ara això ha canviat una mica perquè les vacunes s'inicien un mes abans, o sigui són els 2, 4 i 6, i se fa coincidir les primeres revisions, conservant la primera en el primer mes de vida. Es pot fer segons si hi ha algun tipus de problema a la primera setmana, si no, doncs s'espera els 15 dies i després en fem una al mes. A la primera s'agafen les dades generals del carnet de salut, el que ha passat, doncs, bueno, durant l'embaràs, al part, i bueno, es fa una exploració, primer de bueno, pes, talla, el perímetre del nen, i després, doncs, bueno, hi ha una part que la fa el pediatre i l'altra part que és d'infermeria. La part d'infermeria més que res és la valoració d'infermeria i després pues, bueno, educació sanitària. La valoració pues, bueno, inclou pues, l'alletament o si és un nen més gran pues, la seva alimentació, introducció de nous aliments, després els hàbits de salut de pares i familiars que puguin estar relacionats amb el nen, per exemple, los, si són fumadors. Després també, bueno, pues, depèn de l'edat, l'hàbit intestinal, l'hàbit de la son...
I això no, el primer any de vida es fa de manera, com has dit, més habitual, és a dir,
sí,
cada mes?
Sí, o sí, així. La primera als 15, t'he dit, després al mes, després als 2 mesos, després als 4 i als 6, als 12...
És a dir, a partir dels 6 mesos ja s'espaia més, perquè sí, també les, perquè també,
les 8, sí,
perquè també les vacunacions són més espaiades, i normalment el que s'aprofita és agafar aquestes visites concertades per acabar de polir tot això que hem comentat.
Sí.
En aquest sentit, jo vull destacar la importància d'aquest programa precisament per una situació pròpia. En el meu cas, doncs, la meva filla va tenir un problema d'augment de perímetre craneal en un moment donat i doncs, al cap de falset doncs, van detectar aquesta anomalia i això ens va permetre doncs, acudir amb més celeritat, diguéssim, a la visita que teníem ja prevista a Barcelona. Per tant, en aquest sentit es pot dir que és un programa que, evidentment, com has comentat, són actituds preventives i que poden fer que es pugui actuar de manera precoç en tot un seguit de circumstàncies.
Sí, sí, per això, és que este programa, ja ho has dit, és preventiu. Llavors, clar, lo del desenvolupament i el que es diu somatometria, que és el que és l'alçada del perímetre craneal fins als 2 anys, llavors, això es fa, ja t'ho he dit, 15 més, 2, 4, 6 i 8 abans de l'any. I llavors, doncs, bueno, dins de les gràfiques, doncs, se mira més que res que
la
relació sigui adequada i del perímetre craneal també. Hi ha uns percentils que van des del 3 fins al 95, 100, i llavors el que es mira és això,
que sigui també
adequat per l'edat del nen.
Una cosa important en el seguiment del programa d'ençà és el que s'anomena taula de llevant, que si no m'equivoco
sí,
està dividida en quatre àrees i estudia una mica pues, el que és el desenvolupament del nen i no en quant a la talla, al perímetre o amb aquest tipus de coses que m'ha anomenat abans.
Això,
sinó que és una mica pues, en quatre àrees. Explica'ns
sí,
una mica què són aquestes quatre àrees.
El que és per detectar precoçment alguna desviació del desenvolupament en nens que són menors de 4 anys. Llavors, les àrees que s'exploren són la de sociabilitat, la del llenguatge, la de la manipulació i la postural, que diuen.
Hem de dir en aquest sentit que, evidentment, cada criatura
cada
té el seu propi desenvolupament.
El seu propi ritme. Llavors, això aquesta taula està composada d'uns elements que del desenvolupament normal dels nens, representats en forma de barres, que això hi ha un mini test de llevant que està posat als carnets de salut dels nens, perquè els pares puguin detectar precoçment també en alguna de les àrees algun ítem d'estos que aviam.
Són unes barres que són d'un color blanc i un color gris. Un color blanc i un color gris,
sí,
i indiquen...
Els llibres són blanc i gris, eren de color blau. Pensament, el test de llevant original són unes barres que són horitzontals de color blau que indiquen en un canvi d'intensitat de color, com aquí es veu al carnet de salut, que van de blanc cap a gris, així anar pujant de color, i llavors indiquen en el canvi d'intensitat les edats que els nens fan les activitats, o sigui, de precoç a més tardar. I llavors, doncs, bueno, de precoç a més tardar, els que l'executen en un 50%, en un 75% i en un 95%. Llavors, bueno, doncs, dintre de les àrees, de les diferents àrees, també hi ha uns signes d'alerta, que són alerta a qualsevol edat, com per exemple la macrocefàlia o
és
la hipocefàlia.
És el cas que estàs comentant, és a dir, l'augment del que és el perímetre craneal.
Sí, de la macrocefàlia quan augment i micro sí, quan és menor, quan està dos percentils dels que t'he dit per davall, que és la microcefàlia,
o per damunt,
tres, més de tres per damunt.
O també en el cas que jo vaig, en el cas concret que jo vaig anar, va ser que en el termini del mes que vam anar d'una visita a l'altra, doncs l'augment va ser més important del que tocava, per aquest període.
Llavors també tant és els percentils de més com de menys com l'estancament del perímetre. Com l'estancament del perímetre. En tres o quatre o més mesos, sense que este augmenti, això també durant el primer any de vida, això també és un signe d'alerta.
També una altra cosa que s'ha de tenir en compte és els moviments oculars anormals.
Els moviments oculars anormals, sí. I després, altres moviments que són anormals, com per exemple, una actitud així, diguéssim, que, aviam, de relaxació de les mans, de hiperextensió del cap, de moviments cefàlics, allò, moure el cap repetitivament, per exemple, saps, com si diguessin sempre que sí, o d'un cantó cap a l'altre, saps, o en afirmació o en negació.
És a dir, el que ja, en definitiva, sense calgui entrar en detalls, és una mica pues explorar la criatura per tal de que es puguin detectar totes aquestes coses que m'han anomenat.
Tot això, sí.
Aquestes coses que m'han anomenat.
Bé, el temps se'ns ha tirat a sobre. Hem pogut parlar amb Rosa Maria durant una estona del que és el programa Nen Sant, però no voldríem acabar sense recordar que evidentment hem parlat de la primera infància, és a dir, quan és un bebè o quan ja comença a créixer, però evidentment el programa Nen Sant continua durant bastant de temps, concretament fins als 14-15 anys. Per tant, hi ha l'edat escolar, en què es donen els consells pertinents en aquesta edat, i una edat que ja és una mica més conflictiva, que és la de l'adolescent, en què se fan tot un seguit de consells en quant a hàbits saludables i consum de tòxics. Fet aquest aclariment, només ens queda acomiadar-nos, agrair a la Rosa Maria que hagi estat amb nosaltres aquí als microfons de Ràdio Falset, i fins una altra.
Pues bé, em sembla que hem fet un petit repàs. El temps se'ns està acabant perquè no disposem de més temps per poder parlar amb la Rosa Maria. Només es queda agrair-te que hagis estat als micròfons de Ràdio Falset i fins una altra.
Moltes gràcies, adeu, bon dia.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem, com sempre, que hagueu passat una estona entretinguts amb nosaltres. I si pot ser, a més us haguem donat alguna informació que us pugui ser d'interès. Aquests són els principals objectius que perseguim en el nostre espai. Així doncs, ens acomiadem tot esperant que gaudiu d'un estiu ben saludable i esperant retrobar-vos de cara al curs vinent. Res més, doncs, s'acomiaden els habituals, el Vicent en la part tècnica i un servidor alarmant en la locució. Això sí, abans d'acomiadar-vos, del tot, us recordem que ara teniu una cita amb el Bar de Llibres, que de ben segur us donarà uns bons consells per mirar de passar un estiu ben entretingut. Fins aviat i bon estiu!